Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
El patrimoni cultural immaterial és una de les principals línies de treball de l'Institut d'Estudis Penedesencs i com que sovint passa més desapercebut i és molt menys conegut que el patrimoni material, avui la Montserrat Travé, la coordinadora de Patrimoni Cultural Immaterial de l'IEP, ens hi endinsarà i ens explicarà quines són les línies de treball i els projectes en els quals estan implicats. Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia.
Què et sembla si comencem per l'ABC, explicant, definint què forma part, què pot ser patrimoni cultural immaterial?
Sí, doncs, bé, normalment quan pensem en patrimoni tendim a pensar en, per exemple, obres d'art, construccions, tot tipus d'elements que fàcilment podríem tocar, com si diguéssim, no? Aleshores, el patrimoni cultural immaterial són totes aquelles manifestacions culturals que no podem tocar. Llavors, això inclouria, doncs, per exemple, el que són festes i tradicions, jocs, oficis, maneres de relacionar-nos entre les persones, no? És a dir, tot un seguit de per dir-ho d'alguna manera, no? Normes de conducta o procediments que tradicionalment s'han seguit i que formen part de tot el que és una cultura.
I continuen vives o estan a punt de perdre's o s'han perdut? Què passa amb aquest patrimoni immaterial sovint?
Depèn de cada cas.
Clar.
És a dir, hi han, per exemple, tenim elements com tot el que són pràctiques vinculades a l'agricultura, que tradicionalment s'han fet d'una manera molt concreta. I llavors, per exemple, quan arribem als anys 50, 60, amb tots els processos de mecanització i tecnificació, canvien. Aleshores, tot el que és la transmissió de l'ofici, les festes vinculades a aquella activitat, però fins i tot el pes d'aquella activitat econòmica dins de les dinàmiques de la societat, tot això canvia. Aleshores, què passa? Doncs que hi ha activitats com aquestes, no?, que diguem que la seva forma tradicional, doncs, bueno, està desapareixent. En aquests casos ens importa sobretot poder-ho registrar perquè realment no desaparegui de la nostra història, és a dir, que quedi constància de com es feien les coses i sobretot per no perdre els orígens, no?, també. Hi ha coses que bueno, en el transcurs de com va canviant una societat, doncs no les podem controlar. Llavors el més important és tenir registre i que no desaparegui. En alguns casos el que acaba passant és que canviem el significat. Per exemple, si tenim les festes, no?, vinculades a les activitats agrícoles, doncs clar, en èpoques anteriors tot el calendari, diguem, de funcionament d'una localitat.
El cicle anual, no?
Exacte, anava molt lligat a un cicle agrícola natural, no? Llavors, clar, doncs potser hi havia el moment de sembrar, estava molt marcat, no? Totes les tasques que s'havien de fer al llarg de l'any i llavors el moment de la collita. Llavors, què tenim? Doncs la festa per donar gràcies de que tot hagi anat bé. Clar, aquestes festes a dia d'avui doncs, tenen un altre significat. En un inici doncs, era una festa, potser, també vinculada a la idea religiosa dels patrons i tot això. I ara doncs, potser li donem una vessant més turística, no?, de promoció local. Bueno, tenim una festa i ha anat canviant el significat.
Mantenim la festa, però canvia el sentit.
Sí. No passa res, vull dir, una societat va canviant i ja està. L'important és conèixer i no passa res per canviar.
I quan dius registrem,
sí,
per no perdre, com es registra? De quina manera? Per escrit, audiovisual?
De totes les maneres possibles.
Totes valen.
Per anar bé, sí. també depèn molt de la naturalesa del que estàs estudiant. Per exemple, si, jo què sé, si estàs estudiant una dansa, home, doncs és molt important potser tenir un registre audiovisual, perquè, clar, per més que tu puguis escriure els passos o les partitures o el que sigui, no hi ha, en un element així doncs no hi ha res com tenir un vídeo. Hi ha altres elements que, bueno, que la part escrita doncs també és molt important, no? Llavors, sobretot, sempre que es pugui combinar, és a dir, si s'està registrant un element que a dia d'avui encara s'està portant a terme i hi ha la possibilitat de registrar-ho de tota manera possible, és el millor.
La UNESCO té una llista d'elements, patrimonis materials, aquests els coneixem moltíssim, sí. N'hem visitat, però també d'immaterials, que són patrimoni de la humanitat. Mm-hmm. I aquí al Penedès
sí.
Tenim testimonis?
Sí, sí, sí. De fet, l'últim que va entrar, que és una candidatura que primer la van presentar les candidatures de la UNESCO, les presenten conjuntament diferents països. Aleshores, l'última en què Espanya s'hi ha afegit, però que ja estava a mig camí, no?, quan s'hi va afegir, és la de la transhumància. Aleshores, que aquesta es va considerar patrimoni de la humanitat ara el 2023. Perdó.
Molt recent.
Molt recent, és l'última, sí. Llavors, d'anys anteriors tenim el toc manual de campanes, que també es va reconèixer, la tècnica de construcció de la pedra seca, i de molt més endarrere els castells.
Clar, ara que parles dels castells, aquí al Penedès hem viscut candidatures com aquesta, no?, que a vegades costen, que tomben a la primera, que insisteixes, i que al final arriba aquest reconeixement.
Sí, sí, sí.
No sempre a la primera es concedeixen, oi?
No, 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 però va, es tracta d'anar insistint i anar treballant. Sí, sí.
Clar, aquests són elements molt concrets, no?, els castells, les barraques i la construcció, els marges de pedra seca. Suposo que n'hi ha d'altres més genèrics, més difícils de concretar.
Sí, per exemple, que ens toquin també de prop, hi ha la dieta mediterrània. Aleshores, bueno, això també és una candidatura de diversos països de la conca mediterrània i llavors està reconeguda, no? Elements així de Catalunya també tenim la Patum o també les festes del foc del Pirineu, bueno, que en aquest cas és Catalunya, també agafa una part d'Andorra i França,
relacionades amb Sant Joan i amb el solstici.
Sí, sí, sí.
Com us dèiem a l'inici, el patrimoni cultural immaterial és una de les línies principals de treball de l'IEP. I suposo que treballeu en col·laboració amb altres entitats, amb aliances. Quines són?
Sí, l'Institut d'Estudis Penedesencs forma part de la xarxa de l'OPEI. L'OPEI és l'Observatori de Patrimoni Etnològic i Material, depèn de la Generalitat, de la Direcció de Cultura Popular i Associacionisme. Aleshores, és una entitat que està formada per diferents institucions que cada 4 anys es renoven. Aleshores, són institucions com museus, centres d'estudis, instituts de recerca, i ara l'última renovació doncs, ha sigut ara, 2024, vam presentar un projecte i bueno, formarem part de la xarxa durant els propers 4 anys.
Per tant, cada 4 anys, entenc, t'has de guanyar sèrie en aquesta
sí.
xarxa. Has de tenir un projecte
sí.
que validi la teva participació.
Sí, sí, sí. En els últims temps han anat canviant els mecanismes i ara és així. Sí, sí.
I quin projecte heu presentat?
Bé, el que es tracta és de fer una mica de planificació del que pretens fer en els propers 4 anys, no? Aleshores, sobretot el que es busca, com que són diferents institucions arreu de Catalunya, es busquen 2 coses. Sobretot que hi hagi una especialització territorial i que cadascuna d'aquestes institucions pugui ser referent al seu territori, a la seva àrea d'influència pel que fa a patrimoni etnològic i material. I de l'altra banda també, perquè això en algunes institucions és molt evident, l'especialització temàtica. Per exemple, doncs, hi ha museus doncs, que són especialistes en temes de pesca. Doncs, llavors, aquella institució és referent arreu de Catalunya en aquell tema, no? Aleshores, doncs, nosaltres principalment tenim el que és l'especialització territorial en tot l'àmbit del Penedès i d'especialització temàtica...
Penedès entès com a vegueria, eh?
Vegueria, sí.
Les quatre comarques.
Sí, 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 sí. I pel que fa a l'especialització temàtica, bueno, en els últims anys ens hem centrat, hem potenciat molt el tema de la pedra seca. És a dir, i tornem una mica a l'inici.
Sí.
La pedra seca, quan es pensa en patrimoni, doncs sí, es pensa en les barraques, els marges, els camins. I en aquest cas, el que busquem no és tant la preservació de l'estructura, de la construcció...
Que és material, en aquest cas.
Exacte, ni la restauració, que això hi ha moltes entitats que ho fan, sinó buscar la tècnica, que és el que està reconegut per la UNESCO, és a dir...
I el que deu estar en vies de desaparició total.
Sí, 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 perquè, bueno... Diguem que marjaners de tipus tradicional cada cop n'hi ha menys, sobretot perquè, clar, està molt vinculat a l'agricultura. Un cop tens l'agricultura mecanitzada, de vegades tenir una barraca o tenir marges et fa nosa, perquè tu has de passar per allà amb el tractor i amb la maquinària. Aleshores, tot allò et fa nosa. Per tant, no t'interessa conservar-ho. I altra cosa també és el tema dels preus. És a dir, clar, reconstruir manualment un marge, una barraca, té un cost elevat. I és normal, aquella persona s'ha de guanyar la vida. Però és que el pagès, amb la seva activitat, moltes vegades tampoc es pot guanyar bé la vida. Llavors, clar, és un peix que es mossega la cua, és a dir... Per una banda, potser no et convé perquè aquell lloc fa nosa, però és que per altra banda, encara que vulguis arreglar-ho perquè ja t'està bé, potser és que no et surt a compte perquè la teva pròpia activitat agrícola no està prou ben valorada. Llavors, clar, és molt complicat. Sí que recentment, doncs, en els últims anys, han anat sorgint iniciatives d'associacions i entitats per intentar fer uns estudis reglats de temes de construcció, cicles formatius, fins i tot algun grau s'ha plantejat. I bueno, és una cosa que està en marxa, es va fent, de vegades sí que es fan cursos, no?, de més curta durada, i en aquest sentit s'intenta, però és un tema complicat. És complicat i, a més, clar, aquí ja entra també precisament aquest tema del patrimoni immaterial, no? Les tècniques de construcció estan molt lligades al tipus de pedra que hi ha a cada territori i al tipus d'usos que s'ha de fer de la construcció, no? Llavors, clar, en el moment en què tu tens uns estudis reglats, és més fàcil que se't produeixi que tot sigui uniforme, saps? I llavors, precisament, aquestes peculiaritats, aquestes diferències territorials... poden... Sí,
tendim, sí, a uniformar, no?
Exacte. Hi ha un risc de que pugui anar-se perdent. Però, bueno, estem... Ara és un moment, doncs, que s'està...
De debat.
Sí, sí, sí.
I heu dedicat aquests darrers anys a treballar intensament amb la pedra seca,
sí,
col·laborant amb un projecte de recerca europeu,
sí,
oi, també?
Sí, sí. Hi ha un projecte que es diu Stone Walls for Life, que...
Quin nom tan bonic.
Sí, 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 perquè és un projecte en què participa està encapçalat, de fet, per la Universitat de Gènova. Allà hi ha el Parc Nacional de Cinque Terre, que tenen... És una zona molt dependent, i tenen molta vinya, i llavors hi ha molta construcció de pedra seca. Aleshores, allà, que és el lloc inicial on va començar aquest projecte, el que fan és estudiar si els marges serveixen per, de cara al canvi climàtic, a les pluges torrencials, doncs, per poder gestionar aquestes avingudes d'aigua, no? Per no tenir grans inundacions. Aleshores, la Diputació de Barcelona també col·labora en aquest projecte i llavors precisament al Garraf, a la finca de Can Grau, es fa una altra prova, que és el segon lloc d'estudi, que aquí està pensat pel tema dels incendis. És a dir, també amb el canvi climàtic s'espera que hi hagi més incendis. I llavors el que es vol comprovar és si el fet de tenir marges et serveix com per gestionar el territori de tal manera que poder prevenir o combatre, un cop s'hagin produït, els incendis de forma més eficient.
L'IEP li va dedicar unes jornades d'estudis penedesencs a la Pedra Seca. Participeu a les trobades de Pedra Seca, esteu en tots els fòrums que se'n cuiden, no?, una mica.
Sí, és un tema que des de que poc temps després de que es declarés patrimoni, doncs ens hi vam endinsar.
I el més interessant, que agradarà d'escoltar als oients, esteu preparant, teniu ganes de fer activitats aquest any?
Sí, de fet, tenim previst en els propers mesos fer, en el tema de la Pedra Seca, precisament, 4 sortides, una a cada comarca, i la idea és que tinguin una especialització temàtica, és a dir, doncs, que en una comarca anem a veure construccions pensades per a usos agrícoles, no? A una altra comarca anem a veure construccions pensades per a usos industrials, que seria, per exemple, forns de calç, coses d'aquest tipus. En una altra, doncs, que anem a veure construccions per gestionar l'aigua. I l'última també és per usos ramaders, no? Llavors, veure com són de diferents les construccions, la pedra també és diferent, per què a cada territori, vull dir, no és trivial, és a dir, per què a cada territori s'han anat fent tipus de construccions diferents, i això té a veure amb el tipus d'economia i sobretot amb el tipus de pedra disponible, el tipus de recurs. I bueno, creiem que això pot ser molt interessant.
4 sortides, una per comarca.
Sí.
A partir de la tardor?
No, la idea era fer-ho ara més aviadet.
Sí?
És a dir,
abans de la parada de l'estiu?
Sí. Això serà bastant aviat, sí.
I Montserrat, des de l'IEP també es coordina i es fa l'inventari de patrimoni cultural immaterial del Penedès.
Sí.
Explica'ns una mica què heu estat fent en aquests anys.
Sí, mira, aquest projecte va començar el 2016 i s'ha anat fent doncs, fins a dia d'avui, no? Aleshores, és un inventari que el que fa és recollir diferents manifestacions d'aquests elements culturals, patrimonials. Llavors, hi ha 7 categories diferents. Ens tenim des d'activitats productives, festes rituals i cerimònies, manifestacions musicals i sonores, gastronomia, hi ha fins a 7 categories. A dia d'avui tenim 72 fitxes publicades.
Fitxa seria el registre que dèiem abans,
sí.
Tota la informació
sí,
que hi hagi tant escrita com audiovisual, com sonora.
Sí, és a dir, cada element que tenim registrat, la informació està estructurada en forma de fitxa i trobem qüestions des de la seva distribució territorial, la descripció de l'element en si mateix, la història, quines eines es fan servir, si la gent s'agrupa d'una determinada manera per dur a terme aquella activitat, i si està relacionat amb altres elements, no?, dels que hem estudiat.
I en teniu 72?
En tenim 72 publicades.
Disponibles online?
Sí, això està disponible online a la web immaterialpenedès.cat.
I en què treballeu? Esteu fent noves fitxes?
Actualment sí, estem treballant en 4 sobre temes agrícoles. Tenim conreu del garrofer, i dels fruiters enfocats sobretot a presseguers i ametllers, que és el que més tenim aquí al territori.
I amb tota aquesta feina feta, aquestes 72 fitxes, que darrere impliquen moltes hores i treball d'investigació, què es vol fer? Una cosa ja és important, que és tenir aquestes fitxes, aquesta informació, està a l'abast de tothom, quina és la intenció?
Clar, està publicat a internet, per tant, teòricament està a l'abast de tothom, però sí que és veritat que potser falta una mica de difusió. És a dir, falta que els ciutadans del territori doncs, coneguin que això existeix, perquè, clar, moltes vegades es fan tantes coses que que tot passa una mica desapercebut, no? Aleshores, poder-ho donar a conèixer. Sobretot també pensem en els centres educatius, que sigui una eina que sigui útil, doncs, tant a nivell d'estudiants, no? I per conèixer. Bé, si hi ha institucions que poden fer ús per temes turístics, doncs també.
Endavant, no?
Endavant, vull dir, és una informació que està aquí i com més persones la coneguin i més usos se'n puguin fer, millor. En certa manera, això que dèiem abans, no? Els significats de les coses poden anar canviant, però és com a societat que prenem aquestes decisions. Per tant, doncs bé, tenir-ho inventariat, tenir-ho recollit, permet conèixer i permet, doncs, tirar endavant, no? I si s'han de ressignificar coses, poder-ho fer i poder conservar allò que es vulgui conservar i en fi, anar fent en aquest sentit.
Com us havíem promès, ha estat una petita immersió en el patrimoni cultural immaterial, perquè és una tasca a la qual fa anys qui destina recursos l'Institut d'Estudis Penedesencs i que avui us hem volgut apropar de la mà de la Montserrat Travé. Moltes gràcies i fins una altra ocasió.
A vosaltres, moltes gràcies.
Recórrer els clàssics sempre és garantia, així que triem Phil Collins i aquest I Can't Believe It's True per acompanyar-nos fins al tercer flash informatiu d'aquest matí. Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat penedesenca en aquest darrer flash de notícies.
Subvenció per la millora climàtica de l'Escola Bressol de Sant Martí Sarroca. L'Ajuntament de Sant Martí ha aconseguit una subvenció de més de 38.000 euros de la Generalitat de Catalunya, el 100% de l'import sol·licitat, per canviar les finestres de l'Escola Bressol al xip martinenc, de cara a millorar l'eficiència energètica de l'edifici. Aquests diners també serviran per la instal·lació de tendals al pati de la llar per protegir els infants del sol. L'acció forma part de l'interès de l'Ajuntament per crear i millorar refugis climàtics al municipi i s'ha volgut començar per un dels espais més sensibles, com és l'Escola Bressol. A l'Arboç, els vigilants estaran en comunicació permanent amb la policia local per tal de donar-los suport. L'Ajuntament de l'Arboç posarà en funcionament un servei de vigilància al municipi durant la nit, després dels actes de vandalisme que s'han detectat les darreres setmanes. Els agents del servei tindran la tasca de vetllar per la seguretat a l'espai públic i als equipaments municipals amb l'objectiu d'evitar actes incívics i vandàlics. A més, estaran en comunicació permanent tant amb la policia local com amb el cos dels Mossos d'Esquadra per donar suport i treballar coordinadament. L'Ajuntament vol, amb aquesta iniciativa, posar fil a l'agulla per evitar més incivisme i actes vandàlics en diferents punts de la vila. Des de l'Ajuntament s'explica que aquesta iniciativa s'està duent a terme en altres municipis amb bons resultats. A més, aquests agents també s'ocuparan de revisar l'estat de la via pública i, si es detecten incidències, ho comunicaran a l'àrea corresponent per a la seva reparació. El mercat del préssec d'Ordal ja està en marxa. Es tracta d'un dels mercats més singulars de Catalunya, amb un total de 7 productors que venen directament la producció pròpia de préssec d'Ordal a Sant Pau d'Ordal durant els mesos de juny, juliol i agost. Les parades de venda de préssec es complementen amb parades d'artesans agroalimentaris del municipi i la venda de vi i escumosos dels cellers de Subirats participants. L'Ajuntament de Subirats organitza aquest mercat, que enguany arriba a la seva 19a edició, amb la col·laboració de l'Associació de Productors del Préssec d'Ordal i el suport de la Diputació de Barcelona. I acabem a Vilafranca, on l'Ajuntament fa un balanç positiu de la nova proposta Dijous de Vi i anuncia que ha vingut per quedar-se al mes de maig. Des del passat 2 de maig fins al passat dijous s'ha dut a terme la nova iniciativa impulsada pel Servei de Turisme de l'Ajuntament de Vilafranca en el marc de la seva aposta per reforçar la marca de capital del vi. L'objectiu era visibilitzar la importància del carrer del comerç en el desenvolupament de la tradició vitivinícola al territori, convertint-lo en un pol d'atracció per a esdeveniments relacionats amb el món del vi. La regidora de Turisme, Gemma Romeu, apunta que el balanç és del tot positiu. Cada dijous es comptava amb un protagonista diferent del món vitivinícola vilafranquí que oferia els seus productes en un bar de vins efímer. Els primers van ser els celleristes del Viver de Cellers, també han passat per l'experiència Mastinell, Família Torres i Pinort. L'èxit de la convocatòria ha estat tan gran que en alguns moments es veien llargues cues per tastar els vins. Des de l'Ajuntament ja s'ha anunciat que els dijous de vi es tornaran a programar al maig de l'any vinent.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:45.
Penedès en xarxa.
Riquesa i salut és el lema, és el leitmotiv del fisioterapeuta Adrià Solís, de Fisiocorp Group, que nosaltres ens fem nostre un cop al mes quan ens visita i obrim consulta al Penedès en xarxa. Adrià, bon dia, benvingut.
Molt bon dia de nou.
Avui parlarem del mal d'espatlla, de les patologies d'espatlla, que són força freqüents.
Exacte. Avui ho abordarem una miqueta més a nivell pràctic, de casos més pràctics, que no pas tant a nivell tècnic. No? Intentarem que sigui una miqueta entenible per tothom, perquè qui més qui menys, dolors d'espatlles solen ser, com tu ja bé has dit, molt habituals.
En comptes de dir tinc mal d'espatlla, sovint el que diem és tinc mal d'esquena. Ens situes una mica l'espatlla i què seria espatlla i què no?
Exacte, exacte. Sol ser molt recurrent, eh? Els dolors de damunt de l'espatlla, que la gent l'entén aquí damunt, més mal dit, no? De l'ombro.
Ara.
Em fa mal l'ombro.
Així ho diem.
L'ombro, sí, l'espatlla, no? L'hem de... Normalment, a nivell poblacional, com que no hi ha un estudi mèdic a darrere de la majoria de la gent, pot arribar a entendre que tota aquesta àrea de l'ombro, de l'espatlla, funciona com una sola unitat, no? Que és un punt fixi i que a partir d'aquí hi ha tots els moviments. És cert, però no al 100%. Per què? Pues perquè hi ha diverses articulacions que interactuen entre elles i que fan que puguem moure el braç respecte a tot el nostre cos, que puguem moure el nostre cos respecte també una miqueta a nivell del braç, que puguem aixecar els braços, que ens puguem moure tranquil·lament també i lliurement el coll, etcètera, etcètera, no? Llavors, això és important entendre-ho per què. Pues perquè, com sempre estem repetint, els fisioterapeutes, els osteòpates, tenim una mania molt gran, i és que sempre ens agrada incentivar i ens agrada treballar el moviment, no? Llavors, per què és important això? Pues perquè nosaltres el que sempre buscarem de facilitar és el moviment de totes les articulacions que no són massa mòbils. D'aquí la importància, en aquest cas recau més a títol del professional, d'entendre molt bé l'anatomia i la biomecànica, que se'n diu, no? La interacció d'aquestes articulacions respecte als altres teixits del cos, com són els músculs, els tendons, els lligaments, per entendre si una articulació està tenint una correcta mobilitat o no. I a partir d'aquí, treballar-la. Però treballar-la sempre sent conseqüent de saber, escolta'm, com està afectant a la mobilitat general, a la mobilitat un tant més específica, què interactua amb ells, no? Perquè tinguem en compte fer un tractament, com sempre hem dit, doncs, integral i holístic. Això està... Aquesta paraula a mi m'agrada molt, aquest adjectiu, holístic.
Holístic, és xula.
No, que és...
Vol dir global, no? Global, en definitiva.
Exacte, que sí, tenim l'espatlla, no? Tenim aquest ombro, repeteixo, està mal dit, però bueno, així la gent segur que sabem on ens estem focalitzant, no? No va per lliure. Hi ha una interacció, doncs, hi ha una interacció amb el cap, una interacció amb les cervicals, amb tota la resta de les vèrtebres de l'esquena, amb el tòrax, amb les costelles, amb les vísceres, amb... Bueno, és un tot, no? I d'aquí que insistim molt en aquesta globalitat, per entendre-ho tot.
Quines persones són més propenses a tenir patologia d'espatlla?
Mira, l'espatlla és una patologia que et diria que ningú se salva. Ara bé, sí que és cert que hi ha una prevalència de certs tipus de lesions amb certs tipus de població. Què vull dir amb això? Doncs, per exemple, la gent gran, no? Oients que... Gent gran, que estiguin a casa i que pateixin d'espatlles... Molt probablement sigui per un desgast progressiu, una degeneració progressiva d'aquestes pròpies articulacions i també de les estructures que l'acompanyen, sí? Què vol dir, doncs? Algun cop que hem parlat, l'artrosi, no? Aquesta degeneració dels ossos.
Afecta l'espatlla?
Afecta els ossos que conformen les articulacions de l'espatlla. Què vol dir això? Pues que es poden crear, per exemple, malformacions que delimiten i ocupen altres espais que en una situació normal no ocuparien. I què vol dir això? Si ocupen més espai, vol dir que va en detriment d'algú altre. I normalment, qui acaba patint aquestes disminucions d'espais són els tendons. Els tendons que intenten passar per aquests mena de túnels, passadissos que formen també els ossos en aquestes pròpies articulacions, doncs són els que en surten perdent. I els tendons s'acaben desgastant, s'acaben fent malbé i comencen a sortir tots aquests processos més inflamatoris i més dolorosos de l'espatlla, sobretot a nivell amb gent gran, no? Aquests canvis de temperatura, tardors, primaveres, hi ha aquests canvis de pressions atmosfèriques que vulguis que més que menys ens acaba afectant, no? Si ens afecta a nivell psicològic, per què no ens hauria d'afectar a nivell corporal, quan sempre hem insistit que una part psicoemocional pot afectar a una part més musculoesquelètica. I això afecta i altera les posicions, a la manera de caminar. Sempre parlem en petita mesura, eh? Però aquesta graduació de petits factors no ens ha d'estranyar que ens pugui afectar més que en altres èpoques de l'any.
I més enllà de la gent gran, quin altre col·lectiu o grup de risc?
Sí, mira, si parléssim ja de persona adulta, a persona que està dins del... Ho podríem dividir, doncs, com quasi bé amb totes les patologies, més en àmbit professional o en àmbit més personal, no? En àmbit més personal, jo crec que és molt fàcil. És molt fàcil que la gent entengui que les persones que juguen a tennis o juguen a pàdel, que també està, que algun cop ja vam dir que està a moda, o tot el que siguin activitats que s'utilitzen molt a vòlei, per exemple, jugadors de vòlei, que també venen bastant a la clínica, doncs ve donat per un sobreús amb posicions de l'espatlla forçades. Sí, és a dir, que portem una miqueta aquestes articulacions al límit. I al portar-les al límit, doncs, es poden produir certes lesions a nivell muscular, a nivell de tendons, a nivell de lligaments. No per un desgast pròpiament de l'estructura, sinó perquè es produeix microtraumatismes, per exemple, doncs per colpejar molt una pilota amb la teva raqueta. Sí, això és bastant, bastant habitual. I perquè ho entenguem, mira, jo proposo, ara se m'ha vingut al cap, un exercici que podem fer tots, aviam, tots els oients des de casa, que és molt senzill. Primer, perquè sapiguem quin moment vull que fem, eh? Un espantaocells.
Sí.
Sí, la posició recta amb els braços oberts, braços en creu.
Braços en creu i
potser,
cames.
Potser hi ha molta gent ara que se'n recorda quan eren petits si els castigaven fent amb braços en creu.
I
no?
Dos llibres a sobre.
No? doncs ens imaginem el palmell mirant cap avall,
sí,
i amb els ulls tancats comencem a pujar el braç i fins que trobem una resistència, que diem, hosta, aquí hi ha una mica de tope.
Les cames rectes, alineades...
Cames rectes, cos recte, i llavors comencem a aixecar un braç, no cal que siguin els dos, comencem a aixecar, i quan trobem una resistència, allà parem.
Uh-huh.
Sí?
Ulls tancats, eh?
Ulls tancats, perquè així connectem més amb el nostre cos. I hi ha una resistència, hi ha un xoc. Aquí dic, ostres,
hi ha un moment
si,
que costa.
Si vull pujar, he de forçar més, sí, no? Llavors, jo ara el que demano, que és des d'aquesta posició, que normalment sempre són uns 90 graus de l'espatlla respecte al cos, que el braç el tirem una miqueta més endavant. Alerta, que a veure si es pensaran la gent ara que estem fent un saludo que no toca, eh? Vale? Una miqueta en diagonal.
Ho sembla.
No tant, no molt recte, sinó com en diagonal. Llavors, intentem continuar pujant cap amunt i veiem que
és
la resistència
fàcil.
És més fàcil,
sí,
ha desaparegut. Vale? Què vol dir això? Vol dir que en una primera instància, quan hi ha el tope, vol dir que la morfologia, és a dir, la forma dels nostres ossos, provoca que hi hagi un final, un tope, que a partir de pujar més al braç estem forçant aquesta articulació. Estem forçant aquest passadís que hi ha entremig, queda més tancadet. Sí? Què vol dir això? Pues que els tendons que passen pel mig els estem aixafant, els estem comprimint. Sí? Pues clar, ara imagineu-vos una persona que juga a tennis, que està aixecant completament fort amb intensitat i amb agressivitat el braç cap amunt per fer un colpeig.
Pues constantment, clar, constantment, una hora i escaig.
Exacte, pues constantment està irritant, està atrapant, per exemple, un tendó molt habitual, que és el supraespinor, que potser algú segur que el té escoltat, pues de manera habitual i de manera intensa, no? Aquesta seria potser la vessant més lúdica, la vessant més personal de cadascú. A nivell professional, òbviament, si és una feina física, pues hi haurà una càrrega molt semblant. Però on vull fer més incidència, potser, seria amb les postures, que més d'un cop ho hem parlat, no? Com interactuar el nostre cos en funció de la postura que nosaltres adoptem. Llavors, això és molt fàcil d'entendre, sobretot la gent que està en oficines. O la gent que manipula petites càrregues o petits objectes de davant seu...
De forma repetitiva.
De forma repetitiva, té una tendència sempre a fer una caiguda d'espatlles cap endavant.
Una mala postura davant l'ordinador pot acabar repercutint en l'espatlla?
Totalment. I és mira, ho explicaré d'una forma molt fàcil perquè tothom ho entengui. tothom, qui més qui menys, en algun moment deu haver jugat a estiracorda. Estiracorda, no? Jo sempre ho explico així perquè és una manera molt fàcil d'entendre-ho. Imaginem-nos que aquest ombro, aquesta espatlla, és el mocador. És el mocador de la victòria, sí? I tenim dos equips. Tenim l'equip que és la musculatura de davant, la musculatura de pectoral, la del pit, i alguna altra, però quedem-nos amb la musculatura de davant. Sí? Que aquesta musculatura, aquest equip, quan fa força i es vol emportar el mocador, doncs, òbviament el que fa, clar, porta l'espatlla cap endavant. Sí? Llavors, per l'altra banda, tenim els adversaris, els contrincants, l'equip B, que és la musculatura de l'esquena, la que està entre, sobretot, a l'escàpula i entremig de les escàpules. Sí? A la paletilla, la comunament famosa paletilla. No? Doncs aquí és l'equip B, que quan fa força, el que fa és l'espatlla cap endarrere.
Aquestes són les dues forces que intervenen.
Exacte, principalment. Vale? Endavant i endarrere. Aquestes són principals. Vale, doncs comença el joc, comença aquesta partida, el nostre dia a dia, anem a la feina, i potser primer estem rectes, estem tots ben macos, vale? Entra el primer problema del dia, i ja, pum, ja cada vegada estic més a prop de l'ordinador, més a prop...
Vas aixonant.
I al final semblem gremlins, no? Que estem allà com dins d'una cova amb l'ordinador dintre. Uh-huh. Val? Doncs un cop ha transcorregut aquestes hores, anem a valorar com continua aquest joc d'estirar corda. Sí? Hem d'entendre que la partida no ha acabat. No ha acabat. Per tant, estan allà amb una interacció de forces. I valorem, diem, va, la musculatura de davant està fent forces sí o no? Ostres, si s'emporta l'espatlla endavant, si és que l'està estirant, o sigui, per tant, està forta. Eh? Fem la palpació d'aquesta musculatura i, au, ostres, aquí em fa mal. Però a mi no em molestava això. Sol ser la reacció més habitual, no?
Què ha passat aquí?
Què ha passat, exacte.
Jo no he fet res.
Ara,
exacte. El primer pensament que et ve.
Llavors, aquesta musculatura que s'emporta l'espatlla endavant, en la partida en si d'estiracorda, està guanyant o estan perdent? Estan guanyant, perquè s'emporten el mocador. Per tant, imaginem-nos que vosaltres sou de l'equip X, més igual quin, va, un Barça-Madrid. Imagineu-vos que sou molt culers. Si el Barça està guanyant 5-0, com estem? Els culers...
Eufòrics.
Pues, eufòrics. Estem contents, no fa mal res, no? Vale. Ara anem a l'altra banda, va. Anem a l'equip B, a l'equip de la musculatura de l'esquena, de les escàpules, de les paletilles, no? Com que la partida no ha guanyat, no ha acabat, encara estan allà batallant. Per tant, estan amb tensió, sí o no? Sí, no? Estan fent força, estan intentant aguantant. I toquem l'esquena i, ostres, quanta tensió, quanta contractura, no? Que és molt habitual dir aquest comentari. I hem d'entendre, estan guanyant o estan perdent? Ostres, aquests estan perdent, perquè l'Espanya se'n va cap a l'altra banda, no? I ells que estan perdent... Ara imaginem-nos que el Barça està perdent 5-0 contra el Madrid. Hòstia, perdó per la parada.
Quina ha estat molt gràfic,
Quina mala llet, no? Quina mala llet amb tots els culers, no? Estan de mal humor, estan rabiosos.
Tensió.
Clar. D'aquí que, quan normalment algú entra a la clínica, diu, el més habitual és, Adrià, a mi el que em fa mal és l'esquena. Sí? Ve derivat de l'espatlla, però a mi em fa mal l'esquena. Per què? Perquè són els que estan patint. Sí? I jo insisteixo molt en això. Per què? És molt important entendre això per una senzilla raó. Perquè si nosaltres a un pacient l'estirem a la camilla, en el qual aquesta partida de ciracorda deixa d'existir, perquè
relax. Està
en relax, i ens dediquem a treballar i a relaxar la musculatura solament de l'esquena, quan estem dient que precisament el que necessiten és no relaxar-se, sinó activar-se, guanyar força, el que estem incentivant és que la patologia o les molèsties s'agreugin. Sí? Per tant, normalment gira molt més en relaxar tota la musculatura davant, que és la que està fent més força, i ajudar a enfortir tota la musculatura de l'esquena. Que aquí és on, a nivell de fisio, fem treballs molt específics, i a nivells d'entrenador personal, per exemple, a la clínica amb el Jordi, pues una incentivació més canyera, més potent. No? I és molt important entendre-ho. És molt important entendre-ho perquè el ser analítics és com tot. No? Amb el periodisme, contra més analític, més informació veraç i de qualitat es pot donar, no? Pues això és com en tots els àmbits. En aquest cas, amb l'espatlla, les interaccions solen ser molt clares, però hem de ser curosos amb el nostre diagnòstic.
Ens has parlat del tractament, un cop hi ha un bon diagnòstic, i prevenció. Es pot fer prevenció en matèria de patologia d'espatlla?
Sí, el tema preventiu és, enllaçant amb el que acabem de dir, sobretot el treball actiu. El treball actiu. Sí que és cert que les visites a nivell de fisio, a nivell d'osteopatia, ens ajuden, sobretot si anem fent grans càrregues, per la feina o per l'activitat esportiva. Però és important conscienciar la gent de que una vida activa, una vida saludable, una vida d'exercici, i en aquest cas d'espatlla, un treball de la musculatura de l'esquena principalment i de tota la musculatura que conforma el que se'n denomina el manegot dels rotadors a l'espatlla.
El manegot dels rotadors.
Que el conformen uns quants músculs que interactuen amb l'espatlla. Doncs, aquests estímuls ajuden a prevenir tot aquest tipus de lesions. I és bàsic. És bàsic. I les millores de símptomes, de dolors, d'inflamacions, d'incapacitat, de mobilitat, de molèsties quan estàs treballant, de molèsties quan estàs practicant qualsevol activitat esportiva. Milloren. I avui per què parlem d'espatlla? Però això ho hem d'extrapolar a tot el nostre cos. A tot el nostre cos. Si tenim vida activa, no només el sistema musculoesquelètic està bé. Tot l'organisme acaba interactuant. Tot.
Defineix vida activa.
Farem una cosa. Et definiré el que jo considero que no és
que no.
Vida activa.
Vinga, fem al revés.
Perquè potser ens trobarem en més casos de gent que se sentirà identificada de dir, ostres, això ho estic fent i potser ho hauria de canviar, no? Com més dir, no? Molta vida de sofà, alimentació no sana, o sigui, molt producte industrial, molt elaborat, molta beguda ensucrada, alcohols, hàbits tòxics, com pot ser fumar, i després una vida que en el teu dia a dia siguis més assentat que no pas amb un ritme àgil de moviments, no? Clar, qui ens pugui escoltar ens dirà, clar, que jo em passo 8 hores a l'oficina. Doncs, escolta'm, el dia en té 24 hores. Sé que a vegades anem tots molt apurats de temps i molta gent té moltes obligacions, però s'ha de buscar. La tendència de l'ésser humà és a ficar-nos excuses quan hi ha coses que costen. I no ha de ser. Perquè el comentari que és molt habitual quan algú està en dinàmica, anar al gimnàs, o anar a córrer, o anar a fer esport, o anar a la muntanya, el que sigui, és, ostres, quina mandra que em fa ara ficar-me, fer la bossa, canviar-me i anar. Però un cop estan allà, fan la feina, s'ho passen bé, etcètera, etcètera, es dutxen, es canvien, tornen a casa...
I quan acabes, ets feliç,
correcte.
Et sents bé amb tu mateix.
Correcte. Per què? Ja no només perquè el teu cos ho necessita i li senta bé, sinó perquè hi ha una explosió i una segregació de en aquest cas, per exemple, la dopamina, no? que és la felicitat, tan necessària, que ens fa el bé. Per això molta gent, cada vegada que agafa més ritme, s'enganxa més. Per què? Perquè diu, escolta'm, jo la meva vida vull estar bé. No? No vol dir que no ens haguem de lesionar. Alerta. Sí, que això és molt... a vegades sembla contradictori, però important d'entendre. No? Podem fer molt treball preventiu de moltes parts del nostre cos, però no vol dir que ens acabin passant coses. Així que incentivem aquesta vida activa, no només d'espatlla, que avui hem parlat d'espatlla, sinó de tot l'organisme en general.
Ens mantindrem actius fins d'aquí a 4 setmanes, quan l'Adrià Solís tornarà a obrir consulta al magazín. Moltes gràcies i que vagi bé la setmana.
A vosaltres, igualment.
Adéu-siau. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie, started to cry but then remembered. Aquesta cançó que ho ha petat i és que enganxa, i de quina manera, les flowers, les flors de la Miley Cyrus. Posem punt i final aquestes 3 hores de ràdio aquest dilluns 3 de juny al Penedès en Xarxa. De fet, és un punt i seguit perquè demà a les 9:06 ens retrobem parlant dels casals d'estiu i de totes aquestes activitats estiuenques amb el Consell Esportiu de l'Alt Penedès i diversos casals que arreu del Penedès acolliran nens i nenes a partir del 25 de juny. Que vagi bé i fins demà.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.